Bé, ja sentiu la sintonia. Un mes més tornem a estar a l'espai que dins de la finestra dediquem al món de la salut, el Fem Salut. En el Fem Salut d'avui parlarem amb quatre persones diferents. Per començar, parlarem d'una cosa molt actual, d'una cosa que passa als estius, és la calor. El cop de calor, l'onada de calor que afecta a les nostres contrades sempre a l'estiu, i això doncs, pot ser causa de diferents problemàtiques. Hem aprofitat aquest moment per parlar amb la gent del Cap de Falset i amb gent del Cap de Falset i amb el Francesc Brull, diplomat de treball del Consell Comarcal de Falset, amb l'Amparo Diego, infermera de l'àrea bàsica de Falset, i la Mònica Lluís, infermera de l'àrea bàsica de Falset, per parlar una mica de què hem de fer per tal de que la calor no ens afecti a la nostra salut. A més d'aquesta entrevista amb aquestes tres persones, hem preparat una entrevista amb la psiquiatra de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre, amb la Cristina Sáez, que ens parlarà d'una problemàtica que sol afectar a molta gent i gent més aviat jove. És l'ansietat. Amb ella parlarem també aquí al Fem Salut, a la finestra, a Ràdio Falset. Així doncs, amb aquests temes que us hem preparat, que esperem siguin del vostre interès, iniciem l'últim programa d'aquesta temporada a Ràdio Falset. Esperem que sigui del vostre grat. Bon dia. Com us hem explicat a la introducció, avui ja us ho vam anomenar al programa del mes passat, que parlaríem de l'onada de calor. Però per fer-ho, en lloc de fer l'exposició de mateix, he cregut important i convenient de que vingués diferent gent explicant una mica el que és i el que hem de fer. Per què hem considerat important que vinguin? Pues perquè hi ha un pla d'actuació per prevenir els efectes de l'onada de calor sobre la salut que organitza la Direcció General de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya i en la qual estan implicats pues, totes les àrees bàsiques de Catalunya i altres persones i altres entitats. I dins del Departament de Salut pues, trobem els centres d'atenció primària, i en aquest cas hem convidat a dues persones del centre d'atenció primària de Falset perquè ens expliquin una mica què s'està fent en aquest sentit. Tenim a l'Amparo Diego, que és infermera de la bàsica de Falset, com hem dit, i a la Mònica Lluís, que també és infermera de l'àrea bàsica de Falset. A més, hem convidat aquí als nostres estudis de Ràdio Falset el Francesc Brull, que és diplomat en treball social del Consell Comarcal del Priorat. Bon dia a tots tres, primer que res.
Bon dia.
I per situar una mica el tema, ens agradaria parlar una mica del perquè d'aquest pla d'actuació. I els antecedents més immediats ens parlen de que la passada setmana una persona, crec que en una població propera a Mataró, va morir per un cop de calor. Això vol dir que la calor realment, encara que no ho sembli, també té la seva vessant perillosa. I els antecedents una mica més immediats i pels quals es va fer aquest pla d'actuació per prevenir els efectes de l'onada de calor sobre la salut, ens parlen de que l'any 2003 hi va haver unes temperatures molt importants. Tots us recordareu que tots vam queixar-nos més d'una i més de 50 vegades de la calor que va fer i que va durar, de més, molt de temps. Concretament, en aquest estiu de 2003, la setmana del 3 al 16 d'agost, aquestes temperatures van assolint els 35 graus de mitjana i això va fer que els valors de mortalitat s'incrementessin un 50% comparat amb períodes d'altres estius en el mateix període. A banda, hi va haver un increment important dels ingressos no programats als hospitals de Catalunya. Concretament van augmentar un 7,5%. Tot plegat va fer que la Generalitat posés en marxa aquest pla d'actuació per a prevenir els efectes de l'onada de calor i precisament d'això és el que volem parlar avui. Per començar, ens agradaria, Amparo, que ens expliqués una mica quins són els objectius que persegueix aquest pla d'actuació.
Hola, bon dia. Principalment, l'objectiu del pla d'actuació per prevenir els efectes de l'onada de calor sobre la salut són dos. Un seria preveir amb màxima antelació que se permita als mitjans tècnics les possibles situacions meteorològiques de risc. Un altre seria minimitzar els efectes negatius de la onada de calor sobre la salut de la població de Catalunya, especialment en les persones més vulnerables, com són la gent gran, sobretot els més grans de 75 anys, els nadons, persones amb discapacitat físiques o psíquiques que tinguin limitada la seva autocura, persones amb malalties cròniques, persones fràgils que viuen soles, persones amb condicions socials precàries, després pacients en medicació, en plurimedicació, pacients en medicació que actuen sobre el sistema nerviós central i persones que realitzen un excés d'activitat física, com són els paletes, els pagesos...
Precisament, tu has anomenat una part de la població al qual va destinat aquest pla d'actuació. És justament la gent que, podríem anomenar, té un cert risc social, per dir-ho d'alguna manera. I precisament en aquesta gent és la que, amb la que tracta habitualment el Francesc Brull, que ens pot explicar una mica què es pot fer per tal de detectar que aquesta gent no pateixi els efectes precisament de l'onada de calor.
Hola, bon dia. Bueno, tal com ha dit l'Empar, evidentment qui pateix o qui tindrà més possibilitats, no, de patir els efectes d'aquesta onada de calor, doncs serà la gent que realment està més dèbil, no, per dir-ho d'alguna manera, no, tot aquest col·lectiu de gent que ho ha dit. No? Llavors, els serveis socials del Consell Comarcal del Priorat, conscients d'aquest fet, el que farem o el que intentem o que intentarem fer és estudiar en cada cas la possible demanda originada de la onada de calor, no? Llavors el que pretenem és, a través dels infermers del CAP de Falset, així com de qualsevol persona, doncs, que conegui algun veí, doncs, que hagi patit aquesta onada de calor, doncs, posar-nos en contacte i estudiar el seu cas, no? Llavors a partir d'aquí, doncs, estudiaríem la possibilitat de, doncs, de poder incorporar un servei d'ajuda a domicili o un teleassistència, sempre i quan estudiant la situació concreta.
El que també, com has anomenat, ja existeix en molts casos d'aquestos, un ajut social.
Exacte.
Que va periòdicament a cada casa.
Sí,
això també pot informar-vos a altres de que alguna persona està patint alguna mena de problemàtica. Uh-huh. I això fer que els serveis sanitaris de la població es facin càrrec d'aquesta problemàtica.
Exacte, sí, seria qüestió de fer-ho extensiu, no? Especialment en aquests mesos que la gent més vulnerable pot patir l'onada de calor.
I una de les coses que els serveis sanitaris hem de fer és informar la nostra població de qualsevol cosa. I en aquest cas, doncs, el que toca pel temps que som és justament de quins són els efectes que pot tenir l'onada de calor sobre la salut de les persones. I, evidentment, els consells que hem de donar van encaminats a que gaudim d'un estiu amb salut. M'agradaria, Mònica, que ens fessis 5 cèntims de quins són aquests consells per evitar problemes causats per la calor.
Bé, l'onada de calor, com molt bé has dit, és un perill per la salut i llavors s'ha de fer una mica de prevenció. Hem de ser conscients que les temperatures molt extremes i l'excés de calor suposen una pèrdua important de líquids del nostre organisme i de sal, que són necessaris pel nostre organisme. Degut a l'onada de calor, això fa que agreugi més les persones que tinguin una malaltia crònica o algun altre tipus de problema, sobretot en gent gran, en nadons, en persones amb discapacitats, etc. Llavors, és molt important saber detectar a temps els símptomes que ens poden alertar, no?, que algú està patint un cop de calor, que seria una temperatura molt alta, un mal de cap, unes nàusees, una set intensa, una convulsió, una somnolència, fins i tot arribar a la pèrdua de la consciència. Quan ens trobem en una situació d'aquestes, és important traslladar una persona a algun indret que sigui fresc, donar-li una mica d'aigua, mullar-li la cara i ventar-la si és necessari. Si és necessari, avisar de manera urgent als serveis sanitaris. Per protegir del sol i de la calor, quan estiguem a casa, serà important controlar la temperatura. Durant les hores de sol és important tancar les persianes de les finestres on hi toca el sol. Obrir les finestres durant la nit perquè es refresqui i es renovi una mica l'ambient. Procurar estar en estances fresques on no toqui el sol. I sempre intenteu recórrer en algun tipus de climatització, ja siguin ventiladors o aires acondicionats. sobretot, molt important, prendre dutxes fresques durant el dia d'una manera més freqüent. Quan estigueu pel carrer, és important que utilitzeu una gorra o algun barret. Procurar utilitzar una roba lleugera, que siguin de colors clars, que no sigui estreta i que sigui bàsicament de cotó. També és important intentar caminar per l'ombra, evitar de sortir a les hores que hi hagi més sol, portar sobretot aigua al damunt i anar bevent sovint, mullar-se la cara i fins i tot si és necessari la roba. Quan aneu de viatge, mireu de no sortir durant les hores de més sol, sinó procurar hores que estigui el sol més vagi baixant. Si feu activitat física, intenteu limitar aquella activitat física. Reduir una mica les activitats més intenses. Per beure, és molt important beure molta aigua i sucs de fruita, tant com pugueu, encara que no tingueu set.
Perdona, en aquest sentit, ja que hem anomenat que una part de la població a què anava destinada a aquestes mesures preventives és la gent gran. Hem de recordar molt especialment que la gent gran perd molt sovint la sensació de set. Això fa que moltes vegades, malgrat que faci aquesta calor, que la gent sui, pues la sensació de set no és la que hauria de ser aquest tipus de persones, sobretot, i això fa que en aquest cas s'hagi d'insistir molt més si cap en que la persona, malgrat que no tingui aquesta sensació de set, begui molta aigua, sucs de fruita i fins i tot també moltes vegades recomanable les begudes anomenades isotòniques, que són les begudes aquestes que beuen els esportistes.
I evitar sobretot les begudes alcohòliques, perquè les begudes alcohòliques fa que perdem els ions i les sals minerals del nostre cos d'una manera més ràpida. Llavors és més important beure sucs i aigua fresca, com us diu l'Armand, i evitar els menjars calents, sobretot. Una cosa important que m'agradaria dir-vos és que hi ha un número de telèfon que Sanitat Respon, que està obert les 24 hores del dia, i si mai teniu algun dubte o alguna urgència, sempre podeu telefonar, que és el 902-111-444.
Acabats els consells que havíem de dir respecte a què hem de fer per gaudir de la calor que ens arriba, com sempre, als estius, m'agradaria que parléssim una mica de quins són els efectes que pot tenir la calor i també una mica el sol sobre la persona. En aquest cas m'agradaria definir el que és el cop de calor. El cop de calor és un quadre clínic greu en què els mecanismes que té la persona per eliminar aquest excés de calor, com és la suor, pues falla, i això fa que es produeixi un augment de la temperatura corporal. Pot ser que hi hagi una alteració de la consciència, com hem dit, la persona no sua, la pell està vermella, calenta i seca i requereix una atenció mèdica urgent, ja que pot portar fins i tot a la mort. És el cas que m'ha anomenat abans d'aquesta persona que es va morir a Mataró la passada setmana. En aquest cas, m'agradaria que parléssim una mica de quines serien les mesures que s'haurien de dur a terme perquè la persona no, que pateix aquest tipus de trastorn pugui millorar. M'agradaria que parléssim del tractament.
Bueno, com ha dit la Mònica, la millor mesura per al tractament de les malalties relacionades amb la calor és sempre previndre. S'aconsella beure molts líquids, les begudes alcohòliques o amb molt de sucre són dolentes perquè faciliten la pèrdua de líquids, les begudes per als esportistes, com has dit tu, Armand, aquestes aporten molts ions i permeten reemplaçar les sals minerals i perdudes amb la suor. És molt important beure molt regularment, anticipant-nos sempre a la sensació de set. Les begudes molt fresques no són aconsellables, ja que fan desaparèixer més ràpidament la sensació de fred, de set, i per tant, ingerir menys líquids. Per les persones que tinguin malalties de base que les impiden limitar la ingesta de líquids, s'aconsella que consulten al seu metge o la seva infermera per saber quina és la quantitat que poden beure durant l'estiu. Una cosa molt important és que els líquids se deuen d'administrar des de les 8 del matí a les 7 de la tarda. No s'aconsella donar-los després d'aquesta hora per el risc d'incontinència urinària nocturna i la fragmentació de la son.
I afegir que si es produeix una d'aquestes situacions, cal evidentment avisar a l'equip sanitari vostre si pot ser, i si no, doncs el que estigui d'atenció continuada. Col·locar draps humits i freds a diverses parts del cos, canviar els bolquers sovint perquè normalment si estan molt plens s'han d'anar canviant perquè absorbeixin l'orina, mantenir els llençols de llit ben secs, hidratar tant la pell com beure aigua per la boca, diguéssim. Si la persona està enllitada, fent-li uns canvis posturals, encara que ja són recomanables fer-los cada 2 hores, doncs en aquest cas s'han de tenir molt més en compte, perquè el risc, la deshidratació de la pròpia pell pot augmentar el risc d'anafres per de Covid, i afavorir la ventilació de l'estança on estigui la persona, sobretot si està enllitada. Per últim, abans d'acabar, perquè em sembla que estem exhaurint el temps que tenim pensat dedicar a aquest petit espai en què hem parlat de l'onada de calor, m'agradaria fer uns breus comentaris sobre una cosa que fem molt habitualment a l'estiu, que és anar a la platja o a les piscines. Hem de tindre en compte tot un seguit de coses perquè això no ens perjudiqui. Ja les hem anat anomenant gairebé tot el rato, són consells preventius que hem anat dient, però cal dir que, per lògica, la persona no ha de mirar, no ha de prendre el sol entre les 12 del migdia i les 4 de la tarda. Ha de dur una gorra o un barret o qualsevol cosa per tapar-se, ha de portar, si és que porta roba clara. Si pren el sol, ho ha de fer de manera progressiva, és a dir, no es pot ficar el primer dia que comença l'estiu a prendre el sol, no, ja no dic al migdia, sinó prendre'l moltes hores, ha de ser la persona ho ha de fer de forma progressiva. Si té la pell molt blanca, s'ha de ficar fotoprotecció, igual que en els nens, cal tenir-ho en compte. Si són nadons, millor no ficar-los en contacte amb aquestes temperatures extremes i menys a les hores importants del sol. I em sembla que no em deixo res més. Potser no toca comentar-ho avui, però evidentment també tots aquests consells que hem donat s'han de fer extensibles, perquè si la persona pren el sol d'una manera incorrecta pot ser font d'un càncer de pell. Per tant, això també, ja que som a l'estiu, doncs cal tenir en compte. Em sembla que amb això només em queda agrair-vos a tots tres que hagueu estat aquí als estudis de Ràdio Falset, que hagueu donat el vostre punt de vista, la vostra visió i els vostres consells per tal de que puguem gaudir d'aquest estiu i de molts en salut, i emplaçar-vos a que si algun altre dia volem parlar d'alguna cosa que creguem que ens pugueu informar sobre el tema, doncs no dubtarem a trucar-vos. Moltes gràcies a tots tres.
Gràcies. Gràcies.
Bon dia, estem amb la Cristina Sáez, psiquiatra de l'Hospital Comarcal de Mora, i com hem dit a la introducció, avui volem parlar amb ella d'una situació que es dona força sovint, una malaltia que pot afectar a gent de molt diverses edats i és la coneguda com a ansietat. Bon dia, Cristina.
Bon dia, Armand.
Per començar, ens agradaria que ens expliqués una mica què és l'ansietat.
Per resumir una mica, podríem dir que és el sentiment de por que s'acompanya amb una sèrie de signes a nivell del cos, que el que indiquen és que el sistema nerviós està en una situació d'hiperactivitat. Seria com una resposta de por, però que sabem que la por és quan és una resposta amb una causa coneguda, mentre que l'ansietat es manifesta en forma de por a una causa desconeguda, conflictiva, una mica vaga. Això seria el resum que abarcaria una mica tots els trastorns d'ansietat en general.
Podríem dir que una mínima ansietat la necessitem tots per viure, però quan l'ansietat passa a ser malaltia ja són coses que són molt més serioses i que normalment no tenen relació amb cap cosa en concret, no?
Efectivament. L'ansietat una mica, quan és dirigida, quan és motivada per una causa concreta, per exemple, posem l'exemple de l'ansietat davant d'una prova, d'un examen. Aquesta ansietat és bona perquè és una ansietat que ens prepara i que ens dona una resposta, una mica d'activació per afrontar-se en una determinada situació perillosa o d'avaluació, etc. Ara, quan això es basa les capacitats de control de l'individu quan li està provocant sintomatologia o quan bé està produïda sense una causa aparent, doncs llavors és quan ja tenim que plantejar-se l'iniciar un tractament.
Tots coneixem la paraula estrès, que està molt de moda últimament. Quina relació té el que és l'ansietat amb el conegut estrès?
Bueno, l'estrès serien les situacions una mica de la vida quotidiana que ens porten a estar en un estat d'hiperactivació i que mentre l'estrès no supera els mecanismes adaptatius de l'individu, no passa res. Ara bé, quan aquest estrès, bé sigui per la seva intensitat o bé sigui perquè els mecanismes d'adaptació de l'individu queden rebesats, llavors se desequilibra la balança. Quan se desequilibra la balança és quan comencen a aparèixer aquests símptomes que dèiem a nivell físic, que són l'expressió d'una hiperactivació del sistema nerviós.
Això és el que volia preguntar. Quins són aquest tipus de símptomes que es manifesten en l'ansietat o en aquesta situació d'estrès?
Mira, el tema és que els símptomes que poden provocar els quadres d'ansietat són tan variats, tenen absolutament, abarquen a tants àmbits del que és l'organisme que mira, podem tindre fins a 14 símptomes diferents, no? Des de la tensió muscular, la tremolor, el mal de cap, la fatiga, la sensació d'ofec, les palpitacions, la sensació d'adormiment de les extremitats, unes dificultats per empassar, sudoració, en fi, que és que la llista, com veus, podria ser, ja et dic, amb tots els manuals es recullen fins a 13, 14 símptomes físics que poden ser manifestació dels quadres d'ansietat.
I quines són les persones a les que sol afectar més habitualment l'ansietat?
Pues l'ansietat, al igual que els trastorns de l'estat d'ànim, són molt més freqüents malalties de dones. I també hem de dir que l'ansietat és típica d'edats joves, afectaria a adults joves fins a edats mitges de la vida. No? Com els trastorns de l'ànim, cada vegada també tenim una incidència cada vegada més freqüent en persones més joves.
N'hi ha de diferents tipus d'ansietat, oi?
Sí. Els trastorns d'ansietat seria una mica el títol global, no? I dins dels trastorns d'ansietat s'abarquen diferents entitats, no? Des del trastorn d'angoixa, el trastorn d'ansietat generalitzada, les fòbies, el trastorn obsessiu-compulsiu, el trastorn per estrès posttraumàtic, i també sempre els psiquiatres hem d'intentar distingir l'ansietat que pot ser produïda bé per causes mèdiques, que també hi ha malalties mèdiques que poden ser causa d'ansietat, així com determinades consum de substàncies que també ho poden provocar.
Ja ho has dit una mica en aquest moment, però quines situacions són les que més habitualment solen desencadenar aquesta crisi d'ansietat?
La crisi d'ansietat, el que nosaltres diagnostiquem com a trastorn d'angoixa o crisi d'ansietat o trastorn de pànic, que diuen els americans, el característic és l'aparició d'una crisi d'angoixa que, com hem comentat fa un moment, es caracteritza per tot aquell cotall de símptomes que hem parlat, però sense un desencadenant aparent. Quan tenim un desencadenant d'una crisi d'ansietat, parlem d'altres temes, no? Com pot ser un trastorn per estrès posttraumàtic, quan hi ha hagut una causa traumàtica, però el trastorn d'angoixa, la crisi de pànic, es caracteritza perquè no n'hi ha desencadenants aparents i que poden aparèixer en qualsevol mena de situació. I és molt freqüent que aparegui de forma nocturna quan el pacient està dormint. Això causa molta alarma, no? Perquè un no ho sap relacionar amb res i es desperta amb sensació d'ofec, amb palpitacions, amb sudoració, amb tremolor, i moltíssimes vegades obliga a la consulta urgent al metge de capçalera o bé a l'Hospital General.
Abans d'acabar l'entrevista, perquè se'ns està tirant el temps a sobre, ens agradaria que ens expliquessis una mica com es pot prevenir l'ansietat.
En qualsevol cas, n'hi ha ocasions en què n'hi ha una predisposició individual perquè n'hi ha antecedents familiars, però amb tots els trastorns psiquiàtrics i inclús amb altres tipus de trastorns, el que és prioritari és uns hàbits de vida saludables. El mantindre una alimentació saludable, el tindre uns horaris organitzats, el intentar disminuir els estressors que tenim, intentant disfrutar el temps de lleure, buscant ocupacions que una mica permetin treure tensions, inclús les activitats de tipus relaxant o i les tècniques, inclús aquestes, tipus ioga, tipus tai chi, que també ajuden a disminuir els nivells d'ansietat quotidians. En qualsevol cas, quan apareixen els símptomes d'ansietat, cal adreçar-se ràpidament al metge de capçalera i en segona instància a l'especialista, que som nosaltres.
I el tractament, un cop la persona pateix l'ansietat?
Pues els tractaments, bàsicament, i per fer-ho de forma reduïda per allò que ens apreta el temps, es centren en l'utilització de fàrmacs ansiolítics, que són les benzodiazepines, i en l'actualitat hi ha una gran difusió de l'ús d'antidepressius que també estan, sobretot els inhibidors selectius de la recaptació de serotonina, autoritzats per pràcticament tots els trastorns d'ansietat.
Doncs bé, em sembla que ja hem acabat el temps. Moltes gràcies novament per estar amb nosaltres aquí a Ràdio Falset i fins una altra.
Fins una altra. Moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
Bé, i l'entrada de la sintonia del Fem Salut indica que ja ha acabat el nostre espai que tenim dins de la finestra. És, com hem dit, l'últim programa de la temporada. Només ens queda que aquest estiu tingueu força salut i que ens retrobem, com no, passat l'estiu, a la tardor. Fins aleshores, doncs, res més. Molta salut, sobretot. Adéu-siau.